El primer vol a Formentera. Tant si comences el dia, com si acabes la nit. De 6 a 7 del matí, a IB3 Ràdio.
Idò, ja estem aquí en aquesta hora del matí. Avui és dimarts, 11 de... Bé, bon dia, matiners, que és el que solem dir. Bon dia, Cristina Ramon.
Bon dia.
Què tal?
Bé.
Això que és un... Què és això que prens?
És que és millor que no ho sàpigues.
Ja.
Perquè si no, igual no em deixes tornar.
És molt millor que no ho sàpiga.
Sí,
sí, molt bé. No et diré que prenc jo.
Jo ja ho sé. S'olora des d'aquí.
Continua. Ella és na Cristina Ramon, jo som en Vicent Tur. Els dos us saludam. En els controls tècnics tenim en Felipe Ruiz, que se'ns incorpora per aquí. I també estaran dins d'una estona en David Ventura i na Irene Rocha Francolí. Avui és dimarts, 11 de novembre, tindrem la nostra sala VIP, tindrem les nostres seccions habituals, algunes d'elles, tindrem Esvedrà, no hi ha ovnis, la secció de notícies increïbles, no m'ho puc creure, dins de la setmana, i a més, entrevistarem a una gent que organitzen l'edició número 9 d'un festival que fan a Mallorca que es diu Atomic Fest, i que és una cosa molt rockera i important. I amb això i alguna cosa més, ens agradaria que ens acompanyessis fins a les 7 del matí.
Practica el desperting amb IB3 Ràdio.
Avui heu de saber que Sant Martí de Tours, com es Tours de França, bisbe, abans monjo...
No, origen... Tours.
Tours.
Sí, com es de
però
França.
Però s'escriu
sí,
com...
Sí.
Ah,
sí,
has
sí,
vist?
Sí, sí.
Abans era monjo, originari de Pannònia i Sant Mena, màrtir. També és dia mundial de shopping, o sigui, el que tota la vida s'ha dit anar a comprar. És dia de solter, celebració d'origen xinès, perquè avui és 11 de l'11. I a la Xina és número 1, s'identifica amb una persona sola. I també és dia mundial de sorigami.
Que és, sorigami és allò de crear figures doblant papers. Jo en aquest hobby sempre li havia dit papiroflèxia, no? Aquest hobby s'origina a la Xina, en el segle primer després de Crist, després passa al Japó, després en els Estats Units, després a Europa, i al final arriba aquí bastant tard perquè els nostres güelos estaven massa ocupats fent espardenyes, pastant espà i endoblant s'esquena per acabar com per perdre el temps endoblant paperets. Però bueno, anem amb una referència musical, deixem sorigami. Un 11 de novembre de 1958 neix a Boimorta, localitat de A Coruña, sa cantant Luz Casal.
Una de les millors veus femenines de la seva generació a Espanya, si no és la millor. Na Luz Casal té una trajectòria de més de 4 dècades, però és imprescindible el disc que l'escoltes, ara mateix titulat Luz UV, i que li va proporcionar èxit massiu amb cançons com Te dejé marchar,
perdona,
Loca...
No, no és Luz UV, o bé, és Luz 5.
És Luz 5? Bueno, realment hi ha una UV. Jo crec que això és lliure interpretació. Però no passa res, perquè tots sabem de què estan parlant, mos hem entès, i Luz està ben dit, Luz l'he dit bé. Però
sí,
bueno,
perfectament.
Com deia cançons com Te dejé marchar, Loca o Ser així famosa, No me importa nada, que escoltes ara mateix.
No me importa nada, nada, que rías o que sueñas, que digas o que...
que m'empenye, estoy jugando y no... Anem amb els temps, amb la previsió meteorològica d'avui, dimarts 11 de novembre, 11 de l'11. Predomini de cels poc tapats, dia en general molt, molt tranquil. Si de cas amb alguna boira a primera hora del matí, temperatures amb pocs canvis o en lleuger ascens, i es vent que serà fluix del sud-oest i girarà durant la tarda a mitjorn, vent del sud. Temperatures a Palma, una mínima d'11 graus, una màxima de 22. En el cas de les Pitiuses, a l'aeroport d'Eivissa, la previsió és que la mínima marqui els 13 graus i la mínima els 22. I en el cas de Menorca, tindrem, us donem la de Ciutadella avui, una mínima de 13 i una màxima de 22, també.
Cantant sota la dutxa.
I de deixar més temps i anem a cantar sota la dutxa, com sempre, amb ses cançons que selecciona el nostre company David Ventura.
Molt bon dia a tots i totes. Avui és dimarts i potser podria parlar d'un dels meus grups favorits de la música pop espanyola, com són els donostiarres Le Mans. Però més aviat parlaré del grup que ells tenien abans i que es diu Aventures de Kirlian. Estem parlant d'un grup que en vida va editar un maxi-single l'any 1989, però que després s'ha convertit en una referència de culte per a una minoria. I anava a dir a una immensa minoria, però no, és una minoria molt minoritària. En qualsevol cas, descobrir les cançons d'Aventures de Kirlian és pura bellesa. És trobar una perla en un marasme. Descobrir un grup nou, música nova, és sempre una meravella absoluta. I si Le Mans era un exemple de sofisticació, Aventures de Kirlian és com l'origen de tot, el nucli primigeni, el Big Bang, les bases que després s'extendrien en projectes posteriors. Trobem uns joves de Donosti, de classe mitja, que tenen un món propi i que estan absolutament al marge de tot el que l'envolta. Aventures de Kirlian és cafè per a molt cafeters, però temes com aquest també són perfectes per a cantar sota la dutxa en un dia d'avui. Temes com aquest que es diu Maravilles.
Para mí, vidas negras en el agua que suroeste o este palabra, maravillas en el monte frío donde fue al calor del rayo una ilusión y tu mano dueña de mi voz, maravillas. Mermelada, frutas para mí, vidas negras en el agua que suroeste o es del paladar.
Estás entrant a la sala VIP.
Get it.
Molt bé, espero que hagueu cantat, espero que hagueu cantat perquè ara arriba...
El millor.
Sí, se sala bé, però vaig per aquí, Quico Rivera, ja, clar. Com,
clar. Que això també és per cantar, no sí, sé què estàs insinuant.
Tothom parlant de Rosalía i tal. Du Rosalía avui també?
Bueno, sí, però aquí els protagonistes en Quico Rivera.
Per començar
clar,
avui.
Clar, 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 clar. Lo de na Rosalía, bueno, ja en parla prou tothom, no? Anem a descansar primer una miqueta i a parlar de lo verdaderament important.
Anem a sentir bona música
claro,
a Quico Rivera.
Claro, claro, claro. Sí. Com, per exemple, amb aquesta notícia de més que et canviarà la vida, que és Quico Rivera desvela más motivos de su divorcio con Irene Rosales y la importancia de sus supuestas infidelidades. Me perdonó y eso también me desgastó.
Imagínate en la playa, tumbadita en la toalla, yo intentando enamorarte. Mientras cuento tus lunares, tú y yo, haciéndolo, quiero tener...
Aquest és Quico Rivera cantant.
Sí.
Amb l'ajuda de l'autotune.
Bueno, podríem dir, claro, no ho sabem segur. Podríem sospitar que igual sí, no?
Sí,
efectivament, vam treure ja la sala VIP en exclusiva, no, en exclusiva no, però vam treure la separació, el divorç d'en Kiko Rivera i na Irene Rosales, que ja va sortir que un dels seus darrers viatges junts va ser a Menorca i ara s'ha desvetllat que allí ja estaven separats.
Yeah.
I en Kiko Rivera, pues, com no podia ser d'altra manera, ja ha fet l'entrevisteta de rigor per poder rascar a veure què ha passat allí, per què s'han divorciat, per què li interessa a tothom. I de resulta que la seva entrevista de viernes, ell va dir que va ser ell el que va tenir la iniciativa del divorç. Diu literalment, no pude más. Tuve la iniciativa y es mutuo porque estaba de acuerdo, que es lo que vol dir mutuo. Mm. El primer paso lo di yo y ella dio 15 más. O sigui, ella ho va iniciar. Mm. Però hi ha una mica de rancor aquí. Mm. I ell diu també, en pocos meses estaba con otra persona contenta y feliz. Això no, Irene Rosales. Eso al final te dice que viene de antes. Hay un contacto. Pobret, van a seu ritme. Deixa-la estar. Però el cas és que ell diu això i reconeix que hi va haver infidelitats per les dues parts durant la seva relació. I ell diu, se me ha perdonado, decisión por parte de Irene, podía decidir romper en ese momento y hubiera sido lo correcto. O sigui, damunt li fot encara...
Sí, sí,
que
sí.
Ella
que no
el
talli,
perdonés.
Que no talli, clar, 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 clar. Sí. Ara entenc que es titula.
Clar, clar, i ell diu, pedí mis disculpas reiteradas veces porque no pasó solo una vez, o sigui, cada mes. Ell mateix ho diu, Irene perdonó y eso también ha desgastado el matrimonio. Si a eso le sumas que es más madre o compañero de piso que esposa, pues no salen las cosas.
En Kiko Rivera no ha trobat nòvia encara.
Segurament sí, però encara
sí, no
ho sabem. Jo crec que s'està esperant, perquè com na Irene Rosales ja ha sortit que té parella...
Sí.
Per anar escalant portades i exclusives.
Clar.
Perquè és que, a més, la parella d'en Irene Rosales és el senyor que els va posar la gespa a la casa on vivien. Entonces, això és difícil de superar. S'ha d'esperar una temporadeta perquè llavors setmana li compri una altra exclusiva. Si no, no es fa caixa.
Però aquest detall és brutal, eh?
És boníssim.
És molt bo.
És el millor de tota la notícia.
És molt bo. Tenim en Kiko Rivera, que no sap cantar. Tenim en Alejandro Sanz, també, que sí que sap cantar.
Sí, però...
Aquest sap cantar.
Bueno, sí, sí, sí. No som jo massa fan, però també tenim drama. També tenim drama amorós. Que realment no és recent, però l'han tret ara i jo, pues, endavant.
O sigui, no és recent, però surt ara.
Sí. O per lo menos jo l'he trobat ara, que l'han tret a setmana. I he pensat que tota la humanitat de les Illes Balears havia de saber que la separació entre Alejandro Sanz i J.D. Michel, la història de un chantaje.
Man, Alejandro Sanz, no, a tu no t'agradarà, jo tampoc és que m'encanti gaire, però és cantants més... Ses trajectòria més sòlida,
sí.
més venedors, que combina millor allò de qualitat i quantitat, segurament
sí.
Ho té...
A veure, si, si el posam en comparació amb Kiko Rivera, també
sí.
Jo he de dir que triaria en Alejandro Sanz.
Sí, sí, sí.
Sí. Però, vaja, això realment, més que de la seva trajectòria professional, tracta de Marujeo, que és a lo que venim.
Ah, i tant.
I és que, bueno, ell es va separar de la model mexicana J.D. Michel, o Michael, o Michelle, com es diga. Bueno, és una model mexicana, val? Duien quasi 8 anys de relació i tenien una filla en comú de 4 anyets que es diu Manuela, que em pareix espantós que li haguem posat Manuela. Bueno, bueno. Quan es van separar. Idò, resulta que poc després d'haver-se separat es va saber que en Alejandro Sanz tenia un altre fill d'una relació extramatrimonial.
Un fill secret, eh?
Un fill secret. Que va néixer el 2003, com a 2 o 3 anys abans de que es separés. I que sa mare era l'estilista porto-riquenya Valeria Rivera. Que no sabem qui és, però bueno, allà està ella, no? I després que en Alejandro rompés amb la J.D. el matrimoni que treballava a sa mansió de Miami, on estava en Alejandro Sanz, li va començar a fer xantatge, dient-li que treurien lo del fill secret.
Ostres!
I, a més d'altres detalls...
Però quina gent més dolenta, eh?
Però, a més, això és de pel·lícula d'Antena 3
sí,
de les 4
sí, sí,
de la tarda,
sí.
Perquè eren com els mayordomos,
sí.
Saps?
És que el nom ja és de Culebrón, Valeria Rivera.
Valeria Rivera, sí, sí, sí. Bueno, i J.D., tot.
Sí, sí,
menys
sí.
Sa pobra boixa que es diu Manuela, que va néixer i li van dir, pues Manuela. Li demanaven $500,000, que són quasi 386.000 euros... Y en Alejandro Sanz va dir, no voy a permitir que con mi vida se comercie y no voy a quedarme esperando a verlas venir. Yo peleo por mi vida y por la gente que quiero. Voy a pelear hasta que me caiga. Quiero ser como soy.
Em pareix molt bé.
Amb intensitat. Així que en desembre de 2006, una miqueta després d'haver-se separat, Ell mateix contava que tenia un altre fill i diu: opto yo mismo por comunicar lo que en realidad nunca he ocultado a mi entorno más cercano y es que soy padre orgulloso de un niño de nombre Alexander de 3 años de edad.
Llàstima que no es digui Manuel.
Manuel, sí. Manuelito i sí, Manuelita. Clar. Sí. I ell diu que ho hauria dit si hagués estat per ell, però que per la seva altra dona, que volia estar aliena a tota sa fama, pues, per protegir la seva intimitat, no ho va dir. I el de sa parella que li
però,
feixen...
Però, per favor, anem amb el detall més important. És que no tenim molt de temps.
Quin de tots?
Has de sopar.
Has de sopar? Has de... Espera, que
sí,
ara m'he
perdut. Sobre sa parella que els hi feia xantatge.
Ah, vale, sí. Esas declaraciones de Alejandro Sanz. Digo, eran malas personas. La mujer me ponía pastillas para dormir en la comida. Hacía unas cremitas por las noches, le ponía una sonrisita y unas pastillas para dormir. De película de miedo.
Ah, ho és, eh? De película de...
Hombre, jo ja t'ho he dit, que lo de mayordomo, això és de película de manual.
Molt bé, i no deixem el terror?
No deixem el terror, no deixem el salseo, i és que aquest també m'ha deixat espaterrada. Millie Bobby Brown y David Harbour sorprenden al mundo entre risas y abrazos tras conocerse que la actriz le denunció por acoso.
Això sí que són Stranger Things.
Sí. M'he quedat perquè, a més, resulta que hi havia aquí tota una història que jo no me n'havia enterat. Tu veus Stranger Things?
Jo sí.
Vale, saps que ara surt la darrera temporada.
Sí, la pensa acabar de bona. Mira que mir poques coses, però aquesta ja que he vist alguna temporada és bona, altres no
altres
tant.
Altres fluixetgen, sí, però ja que t'hi poses l'acabes, no?
Exacte.
I d'on han fet la premiere a Los Angeles, d'aquesta darrera temporada. I en aquesta premiere han aparegut na Millie Bobby Brown, que és la protagonista, sí, que feia d'11, sí, i en David Harbour, que és el que interpretava son pare.
Sí, gran personatge i gran actor, també.
I de resulta que deien que na Millie Bobby Brown va denunciar, just abans de començar la gravació o rodatge d'aquesta última temporada, en David Harbour per assetjament, intimidació i fins i tot bullying.
Ja veus.
I que, a més, va alterar rodatges perquè hi havia sempre present representant d'ella.
Per vigilar que no passa res.
Per vigilar que no passa res. Però tothom s'ha quedat de pasta de boniato a la premiere perquè sortien, pel meu gust, igual inclús massa exagerat, abraçant-se, riguent, yeah, sent molt amiguets i
home,
tot
perquè
això.
Perquè igual volen, no sé, demostrar que sí que són amics.
Clar, això apareix. I doncs resulta que tot apunta que aquesta informació que va sortir en el Daily Mail diuen que igual és cosa de na Lily Allen, que és sa ex d'en David Harbour, que ha tret àlbum nou i diuen que igual no li feia gràcia que li fessin més cas a sa última temporada de sèrie de seu ex que no en el seu àlbum, així que igual s'ho va inventar.
Ostres, quina mescla de coses.
Sí, aquí quan tu te penses que sa cosa relaxa fa pam!
És a dir, que això s'ho hauria inventat na Lily Allen.
És una de ses teories.
Ostres!
Una de ses teories és que s'ho ha inventat na Lily Allen per enveja i perquè varen acabar patades, per suposat el nou àlbum de na Lily Allen, ella raja el més gros d'ell, sí, amb infidelitats i de tot. I l'altra teoria és que sí que és cert que l'ha denunciat, però que perquè funcioni la temporada de Stranger Things, pues na Millie Bobby Brown i ell han fet com es paripé de... Que amics que som, ens dient superbé.
És una sèrie que sense ells dos no funciona. Sense els seus personatges i sense la seva interpretació no funciona de cap de ses maneres. Si hi ha alguna temporada dolenta sense ells, i sense ella especialment, sense en David Harbour, que fa un paper important, i ella també,
sí.
També és un paper que està molt bé.
Sí.
Són els dos personatges segurament més
principals.
Més xulos.
Sí.
Molt bé, i acabam, no sé per quina raó, per torturar-nos, però acabam amb en Pedro Piqueras.
Clar, perquè és un referent en el nostre país.
És un referent intel·lectual.
Claro, l'havíem de treure, i és que resulta que en Pedro Piqueras va dir: fui a una psicòloga para hablar de mi miedo escénico y poner medios para que no se reprodujese nunca más.
Muy buenas noches a todos. Noticias importantes en un día de caos, un día en que el cielo se desplomaba. Un panorama terrible, apocalíptico, tanto que hoy se está confirmando como el día más negativo de la historia. Bueno, pues la situación es tan dramática en estos momentos que se han vivido 100.000 millones...
Ah, Pedro Piqueras, sempre positiu.
Aquest és un muntatge d'APM que és boníssim,
sí.
Però així tot és de trossets que ell ha dit, realment, vull dir, tampoc no, mos estem desviant molt.
Sí.
Clar, a mi m'ha agradat molt això de que ell, que feia tanta por, tingués por escènica. Crec que és molt poètic.
Després de portar a s'angoixa i anar a psiquiatres, a millor part dels espectadors, dels telespectadors de Telecinco durant anys...
Resulta que ell ho estava passant malamentet. I anava a la psicòloga. ell, quan segurament la seva psicòloga també tingués que anar a la psicòloga
no per ser la seva psicòloga. Tenia pànic escènic de quan havia d'anar a rebre un premi o fer unes declaracions?
No, de presentar.
De presentar tenia pànic escènic.
Tenia pànic escènic, sí, sí. Bueno, ara ell diu que es dedica a donar de menjar les seves gallines i passejar en pijama pel seu jardí. que és una informació que és boníssima.
I aixecar cap per veure quan vendràs meteorit.
I dir que és apocalíptic. Claro, vull pensar que seguirà parlant ell així que seua. Diu que li va venir la por escènica un 14 de desembre de 1988. Es trauma, que se'n recorda des dia. Diu que era per una vaga general a sa que, bueno, de tot el país a sa que hi participaven també els treballadors de Televisió Espanyola, on ell treballava. I que li va venir sa por escènica de que ell havia de seguir treballant per cobrir el fet de que ningú treballava.
Clar.
Que en tots els drames que ha cobert aquest senyor, que li venga por escènica per
sí,
això...
Sí.
Bueno, una persona especialeta, supos, no? I ell va dir... Sentir que el miedo escénico existe. Lo sentí por primera vez allí, en ese informativo. Puse medios para que eso no se reprodujese nunca más. Fui a una psicóloga para hablar de ello. Hablamos de crear mecanismos para que el miedo escénico no me afectara. I res, va dir que d'aquesta experiència va començar a saludar a l'audiència. Quan començava, diu... Yo pensé en poner una imagen por delante porque siempre se pasa mejor. Ponía la más impactante o importante del día y la contaba. Eso te da tranquilidad, porque el problema a veces es empezar. Claro, para això, para això comenzaba fort.
El mundo a punto de destruirse y així jo estic més tranquil.
Claro, així esa postcénica ja li era igual, si total, tot és apocalíptic.
No tenim més temps, li desitjam que segueixem ses gallines.
Sí, sí, i amb el pijama posat passejant pel jardí.
Què fem amb la Rosalía?
Ja, si no, la traiem un altre dia. Si en realitat era perquè m'agrada molt aquesta cançó del seu àlbum, però seguirà allí la setmana que ve.
Segur
o
que sí. Vinga, va, anem a posar-la.
Yo te sigo, te improvisa, si va lento o si vas deprisa. Nunca te enteras que soy tu sombra y esa es mi manera. De demostrar que te he pensado y te he extrañado. Yo me sé tus deseos sin desear.
Anem a fer la nostra primera pausa. Us deixem amb la companyia de Led Zeppelin i el seu famós Immigrant Song, un tema de 1970, que no és que parli d'immigrants com ho entenem ara, sinó que parla dels vikings.
Ràdios, participació.
Avui fa una micona més de fresca, ha estat necessari...
El dia, per saber què passa i per què.
Atenció, perquè creix la preocupació per l'absentisme laboral, ja que s'ha duplicat en els darrers anys i posa en risc milers de negocis.
Per comptar amb l'anàlisi més completa.
Comença la nostra tertúlia, les claus de l'actualitat amb la bona companyia dels nostres companys que
per
ja...
Per escoltar els protagonistes de la notícia.
Un de cada cinc metges en actiu a les Illes es jubilarà abans de l'any 2035.
El dia, amb Marta Grau.
El 22% de la plantilla actual...
De dilluns a divendres, a les 9 del matí, a IB3 Ràdio. entra en l'òrbita més musical d'IB3 Ràdio amb Tito Fuster. Òrbita 3. Els caps de setmana i dies festius a IB3 Ràdio.
Benvingudes i benvinguts. Què tal? Com esteu? Com sabeu, això és l'Eclèctic. Vos acompanyem de dilluns a dijous entre les 11 del vespre i la mitjanit per a tancar una jornada amb una de les millors coses que existeixen, la música.
De dilluns a dijous tenim totes les músiques.
La bona música, aquella per la que es paga trencar el silenci, i també sabeu que aquí la podeu sentir com no sona a altres bandes.
Eclèctic, amb Ferran Pereira.
El primer vol a Formentera. Tant si comences el dia, com si acabes la nit. De 6 a 7 del matí, a IB3 Ràdio. Es vedrà, no hi ha ovnis.
Molt bé, començam la segona part del programa. Cristina, Ramon, com estàs?
Bé.
No hem pitjorat res des de la sala VIP fins ara.
Seguim igual. Seguim aquí funcionant.
Estic content. Jo bé, el mateix, jo com estic aquí aferrat a la cadira, que m'han posat l'octite. No anem a parlar d'ovnis en aquesta secció avui, però sí d'una cosa molt semblant, de robots assassins. Us preocupen els robots assassins,
i molt,
Cristina?
Sí. Aquest és el titular. Quan creiem que ho havíem vist tot, la Xina fa ciència-ficció. Robots assaltant una illa. I és que, efectivament, Xina té un plan B per una hipotètica invasió de Taiwan, i són els llops robòtics.
Llops robòtics. Ostres.
Sí, aquesta...
I un bullon.
Sí? Ara et miraré a veure si es venen per Amazon.
Serà per AliExpress.
O Temu.
Tornem
al tema seriós, perquè aquest tema és seriós. S'ha ensenyat a través d'imatges i de vídeos. Xina ha mostrat al món una nova generació de sistemes de combat autònoms, aquests llops robòtics, en un exercici que va simular una invasió a Taiwan.
Ah, carai.
Van forts. Són com a drons suïcides i quadrúpeds robòtics coneguts com els llops mecanitzats, o robòtics, que havíem dit abans. Aquest és el primer intent de convertir les operacions amfíbies en un escenari dominat per la intel·ligència artificial, i és que la intel·ligència artificial ja
està
arriba
per tot.
Sí. Aquests llops robòtics tenen 70 quilos de pes i són capaços de carregar-ne 20 més. Es divideixen en diferents tipus. N'hi ha d'atac, de transport i de reconeixement. I aconsegueixen reduir els temps entre detecció i destrucció de subjectiu a menys de 10 segons.
És a dir, que t'arriba el llop assassí a casa, el llop robòtic a casa, en 10 segons ja t'ha matat.
Ja està, mort. Ja que està bé, perquè així t'espantes menys, supos.
Sí.
En 10
sí.
segons, com a sí, quant sí, te pots espantar?
Si hi ha que morir, que sigui ràpid.
A més, flipes durant els 10 segons.
Ostres,
un llop mecànic.
Pobres taiwanesos.
És 4 vegades més ràpid que la velocitat convencional.
Dir, si vas a fer el desembarc de Normandia...
Tardes 4 voltes més.
Exacte, tardaries 4
voltes. I flipen molt menys.
I en llops robòtics tardes 4 vegades menys.
És més xulo. Però això sí, el propi exèrcit va revelar vulnerabilitats dels seus llops, i és que no estan blindats, són fàcilment detectables en camp obert, com per no detectar-los, si deuen ser una passada. I, a més, un d'ells va ser destruït per foc lleuger. Segons mitjans militars xinesos com Daiwan, l'exèrcit popular d'alliberament està aplicant els coneixements estrets, a més del conflicte d'Ucraïna, en aquest entrenament terrestre, anticipant un futur on centenars de robots avancen a entre 30 i 40 quilòmetres en onades coordinades. Però més enllà de l'eficàcia immediata, el missatge de Pequín és inequívoc, i és que el futur de la guerra a l'estret de Taiwan es decidirà per la velocitat dels algoritmes i no pel nombre de soldats que tinguen.
Molt bé.
Ara anem a la part important.
Ara anem a la part important, quina és?
És l'horòscop.
Vale, vale. De qui? Desllop assassí? No,
mira, com això és... clar, és una secció una mica paranormal, no? Idò, com moltes vegades complementar amb la informació més rigorosa en la lectura de l'horòscop d'algun protagonista de la notícia, però els llops no sabem quan han nascut, perquè depèn de quan els han fabricat...
I són robots.
I són robots, entonces no mos escoltaran. Han pensat que a qui sí li importaria, sí que mos escoltaria, seria el president de la Xina, en Xi Jinping, que ella és bessons realment, però com que ella és xinès, doncs això no li afecta.
Clar, no se li aplica l'horòscop
no,
europeu.
No, van per una altra banda.
Clar.
Tenen el seu propi horòscop. I com que en Xi Jinping va néixer un 15 de juny de 1953, el seu signe és serpent. I què li esperen a en Xi Jinping? Idò, si ets serpent i ets un home, ets sensible i ple d'humor. En canvi, si ets serpent i ets una dona, ets guapa, polideta. I normalment t'obris pas a través de la vida amb el regal de la teua bellesa atractiva.
Mira que bé.
Les serpents també són una mica tímides, que se li nota, en en Xi Jinping. Pensen molt profundament, quasi filosòficament, el que els dona un poder de raonament molt perspicaç.
Vale, sí, però què els hi passarà en novembre?
Bueno, a novembre, bueno, que tindrà canvis importants, vale? S'haurà d'adaptar amb rapidesa per evitar pèrdues i concretament en Xi Jinping haurà de prestar molta atenció en els seus pulmons i en el seu sistema circulatori. I a més haurà d'evitar reformes majors que seu i consultar el Feng Shui si és necessari.
Molt bé, això és l'horòscop de la revista Paparazzi, eh?
Sí.
Horòscop xinès de Xi Jinping que compartiu amb ell, per cert, si heu nascut el 1953.
Sí, per tots els que hi siguen.
O el 65...
Sí.
O el 2001 o el 1977, per
sí.
Si us interessa.
Espero que hagi tothom que hagi pres nota.
Que siguin serpents segons horòscop xinès. Hi ha gent que llegeix horòscop occidental i després el xinès.
Ah, sí?
Sí, sí.
Bueno, claro, per això nosaltres fem un mix-mix.
I tant.
Sí.
No m'ho puc creure.
No, no, de ritme de la nit, res. Ritme de la matinada aquí al primer vol a Formentera. Continuem amb Neirene Roig Francolí, que ja l'han acomiadat d'Eivissa, s'han hagut d'entornar cap a Madrid. Com estàs? Què tal? Com va?
A passar cosa? Fred!
Nah, qualsevol cosa li deix fred, es de Puigdemvalls. Escolta'm, tenim de protagonista de ses notícia increïble un senyor que va passar tanta de calor que es va quedar fred, per resumir-ho molt.
Exacte.
Per favor, endavant amb el titular.
El meravellós titular diu així: muere un hombre de 83 años mientras veía una película en un sex shop de León.
I no era una pel·lícula de Fellini, era una pel·lícula de fel·lacions, supòs.
No, és que necessito saber la pel·lícula. No ho he trobat?
No, perquè igual, jo què sé, igual era... No, no sé,
igual una... ja l'han prohibit perquè provoca orgasmes assassins. Jo vull pensar que eren la pel·lícula de les excursionistes calentes.
Ostres, la primera pel·lícula en català... me'n recordo que això ho vaig veure en un programa en Buenafuente TV3. La primera pel·lícula en català porno.
Sí, sí, i després hi van fer Jaume I, el cony queridor. És increïble que existeix i que no m'ho estic inventant. És fantàstic. Ai, l'únic que he aconseguit averiguar és que el establecimiento erótico en qüestió es troba en el carrer Santo Tirso de León. I que senyor estava dins una d'aquestes màgiques cabines que hi ha a Sex Shop, que tu passes pel costat i escoltes com algú està corregint en xancles. O, és, no sé, és d'aquestes cabines que no hi ha sanitol que t'arregli el que hi deu haver a les parets.
Clar, no, segur que no.
Que els hi passa ser un blava de CSI i algú ha escrit amb semen tonto el que lo lea?
O oh, pitjor encara, tonto el que lo beba.
Oh, clar! A fer netes les parets sense llengua. Clar que sí. Ai, tu imagina't els paperàs de s'encarregat de Sex Shop
yeah.
que li entra un iaio a sa botiga amb edat de haver-li donat sa mà a Amadeu de sa bolla. Té un peu dins i un peu fora. Es fica en una cabina, no sé, a veure, Hermano Oso. És, no és sa de Disney, és sa versió de porno gay. Passen ses hores, toca tancar sa botiga, desinfectar, i es troben el pobre Anselmo a sa cabina, molt quiet i blau, però amb un gran somriure a sa cara. Com comenta un senyor que es diu 55 Manu, a la notícia de El Mundo, diu, almenys moria feliç i content.
I clar que sí. I clar que sí.
M'agrada molt. És que expliquen, a més, acto seguido, el encargado llamó a la policía y se activó el protocolo establecido para este tipo de sucesos. Tenen un protocol en concret de iaios extasiats a cabines de sex shop? Quin és el protocol?
No ho sé.
I jo espero que sigui posar primer, una foto...
El primer deu ser apagar la tele.
Apagar i volver a encender. Li posa, jo espero que tinguin una foto seua somrient, que la posin a ser entrada de Sex Shop, com un salón de la fama, que posi en plan de orgasmos mortales en esta tienda.
Matamos de placer.
I també espero, evidentment, que León li faci una estàtua en el barri d'aquest senyor, perquè és, per jo és un heroi sense capa.
Però escolta'm una cosa, jo em pensava que ja no hi havia sex shops. O sigui, amb cabines i coses, de, i coses
I
així, no?
I tenen cabines, perquè si n'Anselmo no sap fer anar a internet...
Clar, 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 clar.
Què ha de fer el pobre Anselmo?
Clar, ha de ser una edat ja, perquè no sabrà fer internet... O sigui, ha de ser una edat d'aquest pobre home. En el que li desitjam que vagi al cel. Eh?
A més, ara van massa depilades per lo que li agrada a Anselmo, em pareix.
Deu buscar, li deu demanar a la seva peli vintage que estava veient des de feia 60 anys. Molt bé, Irene Roig Francolí, li desitjam a Anselmo que l'hagin acollit a la Glòria. Que això quasi no era ni pecat. Moltes gràcies, Irene Roig Francolí, bon dia.
Adéu, bon dia.
I d'això que escoltes és el disc de la setmana. De seguida, quan siguin les 6:40, arribarà l'abans informatiu amb les primeres notícies del dia aquí a IB3 Ràdio. I això que escoltes, com dèiem, el disc de la setmana és Joel González. Acaba de llançar We Still Stand, aquest àlbum, on trobaràs cançons com aquesta, titulada Walking the Path of Life. Flowers fly with the summer breeze. And here I am, counting the minutes, the hours, and the days, just to don't forget the sound of your last goodbye. Oh, crying demons, let me alone, I just want to listen to the music of my angel. Making me feel that moment, that instant in eternity, when love is over and we can feel again, again, our pure souls
And here I am, counting the minutes, the hours, and the days, just don't forget the sound, the sound.
Serveis informatius d'IV3 Ràdio.
Bon dia, són les 6:40 d'aquest dimarts 11 de novembre, dia de Sant Martí, en què ens espera un dia assolellat arreu de tot l'arxipèlag. Situació meteorològica que, per tant, permetria veure amb claredat el buit de la seu. Durant l'informatiu hi serem en directe, però abans destacarem altres qüestions de l'actualitat que afecta a les illes. Vos explicarem que el govern ha detectat més irregularitats en la renda social garantida, la RESOGA, i calcula que milers de beneficiaris haurien pogut percebre la prestació de manera indeguda. Això suposaria una desviació d'entre 1,6 i 2,4 milions d'euros de l'anterior legislatura. També vos contarem que l'import de les hipoteques per comprar habitatges es dispara un 70% en una dècada a les Balears. Això són 7 punts més que en el conjunt de tot l'Estat, que la mitjana ha passat d'uns 100.000 euros a d'haver 170.000, segons les dades de l'Institut Nacional d'Estadística. El ministre de Transports, Òscar Puente, durant la visita de Palma, s'ha compromès a negociar per impulsar la xarxa ferroviària de Mallorca i recuperar el conveni de carreteres. Això el mateix dia en què un bus avariat va provocar el caos a l'estació intermodal, va bloquejar la rampa de sortides i es varen acumular retards durant tot l'hora baixa. Per altra banda, avui posarem en relleu que s'ha declarat Eivissa i Formentera com a zones afectades per la llengua blava, de tot això, però també de les notícies més destacades de l'àmbit estatal internacional de cultura i esports. En parlarem durant l'informatiu matí. Serà a partir de les 7, quan acabi el primer vol a Formentera.
IV3 Ràdio és diversitat. Comença el dia amb la informació més completa.
Són les 7.
Amb les previsions del que serà notícia durant la jornada.
Bon dia, matí complicat a les Balears.
Els redactors de la ràdio pública seran allà on hi hagi la notícia.
De fet, veiem com alguns dels carrers per on han passat estan plens de fang.
Amb totes les veus i les reaccions.
Per conèixer més informació del que ha passat i del que està passant, saludem en directe el cap del Departament d'Emergències. Molt bon dia.
De dilluns a divendres a les 7 del matí, informatiu matí. IV3 Ràdio. Serveis informatius.
El primer vol a Formentera. Tant si comences el dia, com si acabes la nit. De 6 a 7 del matí, a IV3 Ràdio.
Torna Atomic Fest a Mallorca, un dels festivals musicals més singulars de les Balears, entre altres coses perquè passa qualitats dels grups i per lo alternatius que són a la vegada, i a més perquè l'organització parteix d'un pub, que és Atomic Garden. Ja estan a la venda les entrades per la novena edició de Atomic Fest, que es farà el pròxim 29 d'aquest mes, que això cau en dissabte, entre altres, i seran les catalanes Mourn, que estàs escoltant ara mateix, però també els gironins Tano, un quartet que crec que són de Madrid, que es diuen Wick, i també grups de Mallorca com Seïm o Marasma, tot una mica dins de l'àmbit de rock més o menys alternatiu. Tenim a l'altra banda del fil telefònic l'ànima organitzadora de l'Atomic Fest, que és en Jaume Pons. Com estàs? Bon dia i salut, Jaume.
Hola, què tal? Bon dia, com esteu?
Com
molt
vas?
Bé, per aquí.
Home, el primer que crida l'atenció del vostre festival és que parteix de... Bé, l'organització parteix d'un pub, no? Com és a Satomic Garden.
Sí, correcte. Bueno, organitzant des de la cerveseria, perquè és un pub, és un local, un bar, no sé molt bé com dir-li, ara, que està un poc orientat, no?, en aquest tipus de música i bueno, com que no podem organitzar concerts dins del pub, pues lo que fem és cada any intentar organitzar un festival i poder dur bandes que ens agraden i organitzar un bon sarau, un bon festival de rock.
I això per què no? Que no us deixen o què? Està molt complicat.
No tenim llicència, claro, sí, és complicat, és complicat.
I no vos la donaran? Si la demanes, no te la donaran?
No, que va, perquè has de bastar una llicència de fer concert, és una cosa molt complicada, que no, que va, ni nos lo planteamos.
Sí, està difícil, això. Està difícil, això, de ser música en directe, sí. Escolta, manes, Gremi, festivalàs aquest 29 dissabte, presenta'm una miqueta es grup. Estàvem sentint aquest grup de lotes catalanes que estan cantant en castellà, però crec que solen cantar, per lo que ja sé, o més vegades canten en anglès. Per acabar, sentirem un grup que ens ha encantat, que són Tano, que canten en català i són Les Ruïnes del Demà. Però hi ha una miqueta de tot.
Sí.
I conta'm una mica com feis la tria dels grups.
Bueno, hi ha una miqueta de tot, perquè ens agraden molts estils diferents dins del rock, val? I intentem que estiguin representats en la mesura de lo possible. Evidentment, nou bandes no te donen per representar-lo tot, però intentar que sigui la cosa variadeta, no? Que vagi un poquet des de l'indie rock, que pot ser que fan Mourn, que han estat sonant ara, fins al metal, anem a dir-li, extrem una mica de marasme, no? Llavors, pues, un poquet de tot. Com feim la tria? Pues, bàsicament bandes que ens agraden, que mos agraden, que durant l'any surten molt de discos bons, veiem molt de concerts i sempre intentant fer una tria. És molt personal, val? Molt subjectiu, però intentant fer una tria dins de les coses que a nosaltres mos agraden. I per sort, pues, moltes d'aquestes bandes que mos agraden estan disposades a tocar al nostre festival, així que és tot un win-win, per dir-ho així, no?
Que et solen dir quan els dius, molt... escolta, que volem convidar a Mallorca allí a tocar... a tocar un festival?
Bueno, depèn de la banda, no? Si és una banda ja professionalitzada en la qual no tens molt de contacte i tal, pues, bueno, sempre has de lluitar una mica, has de parlar de ara no surt la paraula, de preus, no? Una mica de
catxers
i tot això, val? I a vegades pues, t'entra dins de les possibilitats i a vegades no. Entonces, moltes vegades hem hagut de renunciar segons quin grups, però bueno, si ja comences a moure com... És un poc el cas d'enguany, que és tot bastant dins l'underground, pues és bastant senzill, perquè ja, de qualque manera, ja se'ns coneix, val, a de fora, perquè hem hagut bandes bastant interessants, va venir Richard Rack, van venir Scream, han estat aquí tocant també el festival, llavors, penya, ja te coneix i és relativament senzill, te diria. Si encaixa dins el nostre pressupost, és bo de fer. Els darrers anys, sobretot. Els primers anys era més complicat.
Els he presentat com un festival singular i no era una frase feta. Jo crec que teniu una combinació de grups un poc incompatible, perquè encara que sigui tot dins de l'àmbit de rock, la gent que escolta Mourn, que era el que sentíem al principi, normalment sí. no escolta el grup que sentirem per acabar. Per això els he posat a posta una a cada extrem de l'entrevista.
Claro.
El públic se't queixa d'això o...
Al contrari.
Al contrari, no?
Al contrari. El públic està encantat amb això, perquè al final acaba escoltant i descobrint bandes que no escoltaria normalment a casa seva, però tu quan veus una banda
clar,
en directe...
Jaume, hi ha públic metaler, per exemple, que només escolta metal.
Sí, això està clar, està clar. I també hi ha públic indi que només escolta indi, que no els seguis d'allà, saps? I punks que només escolten punk. Per això és interessant, jo crec, el nostre festival, perquè al final el que aconsegueixes és que penya que realment en condicions normals no aniria a veure un concert de Mourn, de repente, per exemple, està veient de Mourn, i si tens una mica de sensibilitat musical, per molt que siguis metalero, per molt que l'escoltis només una cosa, saps reconèixer quan una banda és bona o no és bona, o quan són bons músics o no són bons músics. I això mos passa bastant, els darrers anys, sobretot. Jo va un any concret que van venir Sandré, que és un grup també d'indie rock, per dir-li així, o punk rock, però més tirant cap a l'indie, i també van tocar els Tragedy, que fan thrash metal, que són un clàssic d'aquí de Palma, i van tocar un darrere l'altre, a l'escenari gran.
Els coneixem.
Sí, crec que hem vingut qualque vegada per allà, sí, per Eivissa. I això va ser un contrast bastant loco. Però a la penya li va agradar molt, i inclús les bandes, tu, diuen després, hòstia, que guai tocar, no? Uns metaleros, o que guai tocar amb aquesta penya tan guai. I l'ambient sol ser bastant sa i bastant, no sé com dir, bastant guai.
Bastant obert, no?
La mescla està molt ben feta.
La mescla funciona. Ja. Jaume, sí. Edició número 9 ja. Quan vares fer la primera, sí, et pensaves que et faries la 9? Perquè l'any que ve hi ha aniversari.
L'any que ve haurem de fer alguna cosa, sí.
Clar.
No, quan vam fer la primera... No,
l'any que ve has de dur Oasis o una cosa així.
No. Ojalà, però som un bar petit i no mos dona per tant, no? Però la primera edició que vam fer, realment jo vaig dir que no em faria cap més mai més, tio. Perquè vaig acabar supercremat i superestressat i tot, i vaig dir, no, esto no. Però després, no sé, ens van tornar a animar al cap d'un parell d'anys.
La noche no és per a mi.
En l'excusa de que fèiem 10 anys, i a partir d'allà ja no m'ho he aturat. I ja s'ha agafat ja una roda, que ja l'has de fer sí o sí, perquè la penya te demana, saps? Mm. Els clients i el públic, tot d'una que n'acaba un, ja t'estan demanant quin viene l'any que viene, no?
Escolta'm, així, ara per acabar tornarem en el tema del festival, però m'interessa el tema dels locals de música, no? Perquè moltes vegades quan entrevistam a grups o artistes es queixen que cada vegada, sí, és més complicat tocar a Palma, trobar llocs on tocar a Palma i a Mallorca en general, i a les Balears, i t'ho dic per això que comentàvem al principi, no? Que no us plantegeu, valtros, que us agrada sa música, en el teu pub, a Satomic Garden, us agrada sa música, ni tan sols us plantegeu tramitar una llicència de bar musical.
No, perquè és que és un no ja de partida. Nosaltres estem al centre de Palma, ja no es donen llicències de cafè, i a part les condicions que te demanen, les condicions que te demanen per fer... per poder operar amb llicència de cafè-concert, tu has de tenir unes condicions, certes condicions de local, que nosaltres ja no podem, directament ja no podem, per les condicions que té el nostre local, saps el que et dic?
Clar.
Llavors és molt complicat, i nosaltres no... A nosaltres molt bé gran, vull dir que nosaltres ja tenim abastament amb el negoci que tenim com per tirar cap a intentar muntar-nos a concerts. Ojalà hi hagués més llocs per tocar, no? El que passa que crec que no som nosaltres els que han de salvar aquesta cosa, saps?
No, te preguntava no només com a propietari de pub i home de la nit i organitzador de festivals, t'ho preguntava també com a espectador, com a melòman, com a persona que li agrada la,
sí,
música en directe.
Sí, mem, jo te corroboro els problemes, saps? O sea, és un problema, no hi ha puestos per tocar. Jo també toco en un grup, saps? I és complicadíssim, o sea, no hi ha llocs. Per això és una cosa que nosaltres no podem fer massa cosa per arreglar-ho. Perquè és una cosa que implica inversió gran de dos bes, que nosaltres no tenim, tenir un local, tenir ganes, i sobretot, a lo millor tenir 20 anys menys dels que tenim ja nosaltres a damunt, saps? Perquè ja en 50 anys fas un... ja... li fan pot de peresa, no? Ficar-se segons quins seràs. Però ojalà hi hagués gent que s'animés i obrís llocs on poder tocar.
Clar. Jaume Pons...
Perquè n'hi ha pocs. N'hi havia molt més, ara n'hi ha pocs.
Clar, per això, perquè van caiguent. Dos preguntes abans de tancar l'entrevista, que no tenim gaire més temps. Una és el tema de l'estil musical. Jo no m'aclareix si el rock està mort, si no està mort. Parles amb gent i te diu, no, això està mort ja. Parles amb altres i dius, no, això fa 15 anys que no estava tan viu el rock. Tu com a organitzador de festivals, quina opinió en tens?
Jo crec que d'ençà que vaig començar a escoltar rock, ja sento dir que el rock està mort. És a dir, fa 35 anys o 40 anys que el rock està mort. Per tant, no està mort, el rock no està mort, el rock està molt viu. El que passa que està en el underground, està abajo, no és popular, clar, no és mainstream, però està ben viu. No en tinc cap dubte d'això, no en tinguis cap dubte. Està
viu. I la darrera pregunta, tema entrades que costen, com es poden treure, perquè recordem que això no és encara, és el 29 de dissabte, però segur que s'ompli i ja us heu de treure les entrades, si voleu una.
Pues sí, les entrades estan disponibles a la pàgina web del Gremi, elgremi.com. Si aneu a l'agenda, diguem, pues allà trobeu el nostre festival i amb un clic fàcil teniu l'entrada allà. Si no, teniu en format físic a l'Atomic Garden, a casa nostra, i també a Purple Haze, que és una tenda de discos que està aquí a Palm Metal, també en format físic se poden agafar allà.
Bueno, i
el preu són 30 euros i en porta són 35.
No hem parlat dels grups.
No hem parlat dels grups.
Bueno, he fet un breu resum al principi, però me n'he saltat algun, crec. Sí. Tu mateix, explica'm-ho.
Bueno, venen Week des de Madrid, que fan un punk hardcore melòdic. Són la meitat del grup de Madrid i la meitat d'Astúries, però estan afincats a Madrid. Venen Murn, de Catalunya, que ja n'hem parlat. Venen Saïm, que no diríem res que ningú no sàpiga de Saïm ja en aquestes alçades de la pel·lícula. No? Són de Manacor i són un clàssic. Venen Taro des de Girona, venen Prosthetics, que fan... Prosthetics és una banda de thrash metal, per dir-ho així, metal, que fan el primer concert després de 13 anys. Era una banda bastant mítica d'aquí de l'escena i s'havien separat i fan un concert de reunió, especialment d'aquí a l'Atomic. Toca Netweight, banda de hardcore, també hardcore punk, molt mítica d'aquí de ciutat, i Marasma, que, com ja sabeu, no sé si ho heu dit en el programa, però han guanyat el premi al millor disc de rock, d'Ender Rock, d'enguany, però fan metal és bastant canyero. Després toquen Firewall Street Band, que és un power trio d'aquí de Palma també, que fan, pues, garage, ¿vale? I després toquen Dry as Blood, que és una banda molt de joveneta, que fan metalcore. Entonces, tot això mesclat és el que és l'Atomic Fest.
Tot això en un sol dissabte, eh? Molt bé.
Si he mencionat a Tano.
Has mencionat a Tano i els tornarem a mencionar perquè acabam amb ells. Jaume Pons, moltes de gràcies, molta de salut, que vagi molt bé.
Gràcies a vosaltres.
Recordeu, 29 en Esgremi, 29 dissabte en Esgremi, torna l'Atomic Fest en sa edició número 9. I això que escoltes, efectivament, són Tano, amb un tema que es diu, atenció, que es diu Les ruïnes del demà. Ja ho tenim fet. Esperam que us haguem entretengut una micolla durant aquesta hora. Ja sabeu que demà tornarem a partir de les 6, com sempre. Ara a les 7 arriben els companys de l'informatiu. Matí, amb totes les notícies, que passis un dia boníssim.